Al matí de Ràdio Sabadell.
I ara és el moment d'obrir les pàgines d'un llibre molt especial. Es tracta de la novel·la gràfica El Meteorito, de Maya Razzola, on es parla sense embuts de la maternitat amb humor i valentia. I l'autora ho fa des d'un punt de vista on no s'amaguen aspectes com la inseguretat, la frustració i els sentiments complexes que l'experiència provoca en qualsevol dona. A més, el llibre inclou un pròleg de la periodista i autora de Mamà desobedient, d'Esther Vives. I per això nosaltres avui volem parlar de com s'ha gestat aquesta proposta literària per veure si ja camina sola. Amaya, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs molt bé, la veritat, felicitats per aquesta novel·la, per aquest llibre. Explica'ns d'on sorgeix la necessitat d'expressar i de fer-ho d'aquesta manera el concepte de la maternitat, no? Trencant doncs, molts tabús.
Pues bueno, yo tuve una niña hace 2 años y bueno, yo venía de tener una vida, pues bueno, como trabajadora autónoma, que me movía bastante, pintaba murales de aquí para allá. Entonces, bueno, cuando nace Anne, yo me doy de morros con la maternidad, un poco como quien dice, y descubro que, bueno, que es un meteorito, Anne, que devastó todo lo que había en mi vida y generó nuevas formas de vida, pero que, bueno, que es un... Lo digo entre comillas, es una especie como de sopapo, ¿no? De repente las cosas, tus prioridades cambian y tu vida cambia totalmente. Y el libro nace de mi necesidad de contar todo esto.
I perquè moltes vegades, no, la imatge que ens arriba de la maternitat doncs és massa dolça, no, massa idealitzada, i potser després quan t'hi trobes penses, perquè no m'havien explicat això, no? I suposo que per aquí també, per això ho expliques des de la teva experiència, no, i amb les dificultats i també el dia a dia, no, que et vas trobant.
Claro, sí, yo, bueno, un poco a posteriori, porque cuando lo estás viviendo no te das mucho cuenta, me di cuenta que hay una romantización de la maternidad, de lacitos, de rosa, de sentimientos maternales, que luego no coincidía con lo que yo estaba viviendo, y eso me generaba como una frustración y una culpa brutal. Y entonces me puse a mirar, y sí que había relatos de mujeres que habían narrado cómo lo habían vivido ellas, pero no mucho, entonces yo... Realmente no lo escribí como queriendo aleccionar a nadie, porque yo no soy nadie para aleccionar, pero sí que quería dejar constancia de cuál había sido mi vivencia. Y mi sorpresa ha sido que resulta que ha conectado con un montón de mujeres que lo vivieron igual que yo.
Clar.
Lo que pasa es que no se cuenta.
Clar, que jo suposo que, com tu dius, no es tracta de donar lliçons, però sí de donar una eina, no?, que ajudi doncs, a normalitzar aquesta experiència, a fer-la més natural, no?, i més accessible a moltes altres. Explica'ns també com arriba la teva connexió, no?, amb la sabadellenca Esther Vives, que ella també doncs, ha fet un llibre, no?, que és tota una declaració d'intencions, i què t'ha semblat, no?, el seu pròleg.
Pues claro, yo cuando estaba en los primeros meses de crianza de Anne, leía libros, pues lo que te contaba un poco antes, ¿no? Que no representaba mucho todo lo que estaba viviendo. Y un día encontré el Mamá desobediente de Esther y fue como que se me abrió el cielo y dije, vale, aquí hay algo, yo estoy viviendo esto, yo siento esto. Y entonces empecé a seguir por Instagram y bueno, es que ahora con el Instagram todos somos como primos hermanos. Entonces yo creo que en algún momento ella vio que yo le seguía, me empezó a seguir, lo típico de me encanta tu libro, me encantan tus dibujos, empezamos como a echarnos corazoncitos y cosas así. Ella durante la pandemia me propuso hacer una especie de concursillo con su libro y tal, que funcionó súper bien, la verdad. Y bueno, yo cuando tenía ya el libro casi hecho, hablé con la editorial y pensé que mi libro está todo tratado desde una perspectiva, pues como yo hablo, con humor y tal, y en cambio Esther pues tiene otro tipo de léxico y de manera de hablar y de expresarse, y me parecía genial complementar estos dos lenguajes. Se lo pedí así de manera un poco timidilla y me dijo que súper bien, así que hicimos combo. Y muy bien, estoy súper contenta. Estuvo en mi presentación, bueno, fenomenal.
Doncs nosaltres també hem volgut conversar amb ella, li hem demanat que ens podia doncs, explicar d'aquest llibre que avui descobrim, el teu Meteorito, i aquesta és la seva resposta.
El llibre El Meteorito, de Maya Razzola, és una novel·la gràfica que ens parla de la maternitat real. Ho fa des de l'honestedat, ho fa en primera persona, a partir de la seva experiència com a mare, però és un llibre que va més enllà, que ens parla de les llums i les ombres de ser mare, de l'amor incondicional, però també l'esgotament de tots aquells condicionants que socialment tenim, de les expectatives que generen amb la maternitat i que sovint no es corresponen amb el que és l'experiència real de ser mare. En definitiva, un llibre imprescindible que no deixa ningú indiferent, tant per les seves il·lustracions fantàstiques com per els seus textos que ens fan reflexionar des de l'amor i l'humor.
També li hem demanat com doncs li va arribar la teva proposta.
Amb la Maia Arrazola ens hem conegut a través d'Instagram. Jo seguia les seves publicacions perquè em semblen fantàstiques, amb unes il·lustracions que sempre et fan reflexionar. I arrel d'això, d'aquesta amistat via Instagram, ella em va escriure comentant-me que escrivia aquell llibre, que estava escrivint i il·lustrant aquell llibre, i que volia que li fes el pròleg. I per mi, doncs, va ser una proposta que em va fer moltíssima il·lusió i que en cap moment vaig dubtar i que és un honor per mi escriure el pròleg d'aquesta novel·la gràfica fantàstica com és El Meteorito.
També li hem demanat si llibres com el teu i com el seu ajuden doncs, a superar els esculls i els arquetips que arrossega la maternitat i també doncs, a convertir-la en un fet polític, públic i col·lectiu.
Sí, en el pròleg del Meteorito afirmo que la maternitat real té poc a veure amb el que ens han explicat, perquè s'estableix un ideal de mare perfecta que en genera molta culpa i malestar a les dones amb l'experiència materna, perquè és un ideal que no es correspon amb l'experiència real de la maternitat. Avui en dia se suposa que hem de ser mares sacrificades, mares abnegades, com tota la vida. Sembla que no puguem tenir més interessos, més enllà de la criança, i al mateix temps tenim que ser superwomans, supermamis, que arribem a tot, que no ens equivoquem, que no fracassem i que tenim un cos perfecte. I tot això no només és un ideal de maternitat inassumible, sinó que també és indesitjable i generador de molt malestar. En realitat és un model de maternitat tòxica que cal posar en qüestió, i davant d'aquest ideal de maternitat el que cal és reivindicar la maternitat real, les contradiccions que implica ser mare, les dificultats per ser-ho en una societat on a més les mares i les criatures ho tenim pràcticament tot en contra. I precisament parlar de la maternitat real i acabar amb el mite de la mare perfecta és el que ens permetrà tenir una experiència materna molt més satisfactòria.
I evidentment també li hem demanat per la culpa molt present en el seu llibre i també evidentment en aquest pròleg.
Sí, tant en el pròleg del Meteorito com en el meu llibre Mama desobedient parlo molt de la culpa, perquè crec que la culpa és un dels objectius a batre quan parlem de la maternitat, perquè la culpa genera molt malestar amb l'experiència materna, i aquesta culpa no és nostra, no és de les mares. La culpa que sentim moltes vegades té a veure amb un ideal de maternitat establert que és inassumible, i ens sentim malament, ens sentim culpables perquè ens mirem en un mirall de la maternitat que no ens representa i mai arribem a ser aquella mare perfecta que ens diuen. Però és que és impossible ser aquella mare perfecta que ens diuen. Per això és important acabar amb aquest mite de la bona mare per acabar també amb la culpa. I també acabar amb la culpa passa per ser conscients de les dificultats que implica maternar en aquesta societat. És a dir, jo em puc sentir culpable perquè no puc alletar la meva criatura com jo vull, però puc alletar el meu bebè com jo desitjo. Quan tenim unes baixes de maternitat de tan sols 4 mesos, és possible alletar en una societat que té tants prejudicis cap a la lactància materna, amb un sistema mèdic en el qual no hi ha una formació actualitzada sobre lactància materna, és molt difícil. Aleshores, jo em puc sentir culpable per no tenir la lactància desitjada. Em puc sentir culpable per no tenir aquell part vaginal que jo volia, però com puc tenir aquest part vaginal amb un sistema en el qual la violència obstètrica forma part estructural del model d'atenció sanitària al part? Aleshores, ser conscient que el sistema social econòmic no ens acompanya en la maternitat, no acompanya el part respectat, no acompanya la lactància materna, ens permetran entendre que sovint no som les mares que volem ser, sinó que som les mares que podem ser en un sistema en el qual ho tenim pràcticament tot en contra.
I per això, per acabar, li hem demanat doncs, algun consell, alguna pauta per les dones que ara són o seran mares en plena època de pandèmia.
Doncs, algun dels consells que donaria a les dones que ara són mares o que seran mares en plena pandèmia, els diria que tenen dret a decidir, que tenen dret a l'hora del part a poder estar acompanyades, a rebre tota la informació sobre els procediments que se'ls hi porten a terme, que tenen dret a estar amb la criatura només donar a llum, que no els poden separar, que tenen dret a alletar aquesta criatura si així elles ho desitgen, que sobretot s'informin, que s'informin abans del part, que siguin conscients dels seus drets i que no tinguin por, perquè el part és un procés fisiològic natural. La majoria dels parts són parts de baix risc, que el que necessiten és temps, acompanyament i respecte, que s'empoderin, que sàpiguen que poden decidir i que les seves parelles també tinguin tota aquesta informació per poder estar al seu costat a l'hora de donar llum.
Doncs moltíssimes gràcies i una abraçada a l'Esther Vives per explicar-nos també i per donar-nos de tota aquesta informació a Miami. Imagino que també doncs, molt d'acord, no?, amb els temes que comentava. A vegades, no sé si a tu et passa, no?, la culpa, no?, perquè doncs, hem de ser perfectes com a mares també i és molt difícil, per
sí,
no dir
sí,
impossible.
Bueno, bueno, yo es que todo lo que dice Esther lo subrayo con un rotulador y es que no puedo añadir más de lo que ella ya dice. La culpa es como una especie de mochila que llevamos todas ya. Podríamos hablar de la culpa desde que nacemos mujeres, que tenemos ya muchas metidas, pero es que encima cuando eres madre hay una idealización, como dice Esther, de lo que se supone que tienes que llegar a ser y cuando lo vives es que te das cuenta que es imposible y eso te genera una frustración, pues como dice ella, desde el plano físico, que es tu cuerpo ha sufrido un boom, ya no puedes trabajar como antes, tienes una criatura que a la que amas con todo tu corazón y te vuelve loca con todo tu corazón, pero lo que hay que hacer es narrar estas cosas, es contarlas y que la gente sepa que existen.
I explicar-les com ho has fet tu, eh? 160 pàgines de nervis, d'alegria, d'angoixa, però de molt, moltíssim amor. Explica'ns com ha estat el procés, durant quant de temps doncs has necessitat o has dedicat doncs, a fer realitat aquest projecte i també com ha estat el procés, no?, de crear. No sé si primer tenies la idea, després encaixaves les il·lustracions.
Yo tenía la idea desde que empecé a sentir que todo esto no era lo que me habían contado. Realmente lo que pasa es que al principio es inviable poder trabajar con una criatura de meses. Entonces, hasta que Anne no tuvo como un año, yo no pude ponerme. Me sentí como un muelle que aprietas mucho y de repente cuando llega un momento se suelta. Pues a mí me coincidió justo con el tema del confinamiento. Así que con mi pareja, que también es pintor y bueno, es autónomo, nos íbamos turnando horas. Él estaba fuera de la habitación con Anne distrayéndola y yo trabajaba y viceversa. Y entonces realmente este dibujo está dibujado y escrito como en urgencia durante el mes y medio de confinamiento. Luego ya salí, le di las pinceladas finales, le dimos la forma gráfica, la cubierta, el troquel de la portada, hablé con un estudio, bueno, tengo una amiga, un estudio que se llama Dos Grapas, de aquí, del Poblenou, que siempre me ayudan para la materialización del libro como objeto, que creo que también es importante que transmita, y ya lo imprimimos en septiembre. Bueno, yo no lo imprimí, lo imprimió la editorial, Lumber en este caso, y adelante y para adelante con ello. Ahora a contarlo.
I escolta, com és això de fer presentacions i de treure al mercat doncs, un llibre en plena època de pandèmia? Com t'està afectant també?
Pues por una parte yo pensaba que iba a ser más dramática de lo que es, porque sí que es cierto que el feeling con la gente es súper importante, pero bueno, mira, como te contaba, la presentación la hice con Esther. Y fue muy gracioso porque lo hicimos a través del Instagram y tuvimos como una media de 80 personas continuamente mirándonos, que esto en una presentación normal no lo consigues. Y luego, por otra parte, tuvimos 170, hacíamos venta firmada, 170 ventas de libros que también se tenía que comprar de manera online. Esto es absolutamente imposible en una presentación, bueno, que yo hubiera vivido. Así que realmente es... Por esa parte ha sido súper dulce y súper guay. Luego tiene otras cosas más negativas, como pues a la hora de ahora mismo solo interesa el virus y tienes que pelearte mucho para que la gente hable del tema, pero en ello estamos.
I explica'ns també doncs, quina acollida doncs, ha tingut el feedback, no? La gent que et diu.
Pues yo es lo que más me ha sorprendido, porque yo no contaba con ello. Este libro está concebido de una manera muy egoísta, como mi vomitada entre comillas, ¿no? Pero realmente, pues ahora con las redes sociales, pues tengo directamente mensajes de mujeres, sobre todo, que han vivido algo muy parecido a mí, o que lo están viviendo, o que y no saben cómo salir, y que el libro les ha hecho llorar, y les ha liberado, y les ha... Y esas cosas, es que yo no contaba con ellas, y es maravilloso. O sea, que imagínate hacer algo, escribir un diario, que haya 3.000 copias de tu diario, y encima que hable a la gente, ¿no? Es como si tuviera un montón de amigos o amigas por ahí.
I ara, en quin projecte treballes? O de moment encara et toca assaborir aquest repte?
Yo no soy muy de quedarme quieta, o sea, siempre estoy generando, una cosa te lleva a otra y más cuando eres autónomo. Entonces ahora estamos con la promo del libro y por otra parte, durante el confinamiento hice una serie de de ejercicios para mi hija, que tenía en ese momento año y medio, que funcionaron súper bien. Y entonces pues vino Flamboyant, que es una editorial aquí también, están aquí al lado, en el Paseo de San Juan aquí, y lo hemos publicado, o sea, lo hemos dado forma de libro y están imprimiéndolo y sale en enero y estará súper guay, tengo muchísimas ganas de verlo porque creo que es un proyecto también muy puro que nace de mí y que está muy bien hecho.
Doncs moltíssimes felicitats i que vagi molt bé i moltíssimes gràcies per aquest llibre necessari i també per explicar-nos al matí doncs, com s'ha gestat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gracias.